dale contra un crete.
¡Cuidado, Mariana!
Zigger, crash, boom, bang, 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 boom.
Bon dia a tothom. Esteu escoltant Va de Llibres, a Ràdio Falset, el programa de la finestra que una vegada al mes us porta fins a casa les recomanacions de llibres de la Biblioteca Pública de Falset. Avui, dijuni de Sant Jordi, començarem amb les propostes literàries de la biblioteca. Seguidament, el Toni Orensans, a la secció La Col·lecció, ens parlarà de llibres de temàtica local que trobareu a la Biblioteca Salvador Estrebifà. I, per acabar, les noies del Prestatge del Racó ens recomanaran els llibres que més els han agradat del panorama literari. Benvinguts tots.
Va de llibre.
La primera recomanació d'avui és Les Olvidades, una història de mujeres creadores, de Ángeles Caso. Recuperar de l'oblit el nom i el treball de grans personalitats en el camp artístic, polític o social és un dels objectius d'aquest llibre de 300 pàgines, escrit per Ángeles Caso, historiadora de l'art i periodista. L'escriptora, a més d'explicar-nos la història d'aquestes grans dones, també utilitza el llibre com un vehicle per denunciar la permanent hostilitat cap a la cultura femenina en la que van viure i construeix, d'aquesta manera, una genealogia de dones excepcionals que van precedir a les creadores del segle XXI. Cristina de Pissan, cronista d'història de França, Sofonis Banguissola, retratista a la cort de Felip II, o Maria Zayas, novel·lista d'èxit durant el segle d'or, són alguns dels personatges que Caso ofereix al públic lector. Un llibre que mereix ser llegit.
De què va de llibres.
I ara parlarem de Tokyo Blues, de Haruki Murakami. Tokyo Blues és una novel·la publicada al Japó l'any 1987 i des de la publicació en castellà i en català l'any passat s'ha convertit en un fenomen literari. Narra les dificultats i el dur camí de l'aprenentatge sentimental d'un jove japonès adolescent als Tòquio dels anys 60. Un jove introvertit, tímid i seriós, que s'enamora perdudament d'una jove, la núvia d'un amic seu que s'ha suïcidat. Tokyo Blues, escrit en un to melancòlic i sensual, és una novel·la plena d'humor que ens narra les angoixes adolescents i el trànsit a l'edat adulta. La premsa i els lectors en general deixen en molt bon lloc tant la novel·la com l'autor. The New Yorker, per exemple, diu: "Aquesta reflexió sobre la impossibilitat i els abismes de l'amor és esgarrifosa, però el veritable encert de Murakami és el sentit de l'humor i la imaginació que l'autor aporta fins i tot en les escenes més depriments de la novel·la." De Los Angeles Times podem llegir que, en aquesta senzilla i trista història d'amor, una història que hauria de garantir a Murakami un nombre de lectors tan ampli com els que té al Japó, hi ha un fascinant retrat de l'estiu de l'amor a la japonesa, de Jonathan Levy. I Paul King, del Times Literary Supplement, diu: "L'entrada de Murakami en el camp de la realitat és fascinant i emotiva, i molt encertada. Aconsegueix refrenar les seves tendències cap a l'exuberància de la mateixa manera que els seus personatges aconsegueixen reprimir les forces que els governen al seu voltant." Recordeu que tots aquests llibres els podeu vindre a buscar a la Biblioteca Pública Salvador Estrebifà, al carrer de Baix, número 41 de Falset. Tots hi sou benvinguts. I ara us recomanarem La cirera gegant del senyor Joan, de Patrick Tiller, per als més petits de la casa. El senyor Joan ha plantat un cirerer i disfruta regant-lo, podant-lo, mimant-lo. L'arbre dona només una cirera, però és una cirera gegant que el senyor Joan vigila com un tresor i, sobretot, vigila i protegeix de la mirada de dos corbs. Però, tot i la cura i el control amb el que el senyor Joan ha cuidat la cirera, el dia que se la vol menjar, té una sorpresa. Aquest és un conte divertit, explicat amb senzillesa, amb un llenguatge ric i precís, amb humor i acompanyat d'unes il·lustracions esquemàtiques, de pocs elements però d'una gran força expressiva. Un àlbum sense pretensions però ple d'encant. I també us volem parlar d'un llibre per a joves, un llibre diferent. Es tracta de Emily Strange, de Cosmic Debris i publicat per la famosa editorial de còmics Norma. Emily Strange és un personatge, una nena inconformista de 12 anys que viu amb quatre gats negres, vesteix de negre, i que té una mirada sarcàstica del món, que va néixer a principis dels 90 i de seguida va originar un potent merchandising de samarretes, bolsos, xapes, encanxines i fins i tot guitarres que va arribar molt abans al nostre país que no pas als llibres. Ara ens arriba en paper aquesta icona feminista de reminiscències punk rock i estètica gòtica. Un llibre que no és un còmic, sinó més aviat un petit àlbum il·lustrat on no hi ha cap fil argumental, sinó un seguit d'imatges, de color blanc, negre i roig, apuntalades amb frases lapidàries que ens transmeten la manera de ser d'aquesta nena que sembla de la família Adams. L'edició és molt acurada, ens permet disfrutar d'unes imatges minimalistes, amb jocs de paraules, amb tantes interpretacions com lectors. És una obra diferent, estranya i un personatge enigmàtic i seductor.
Va de llibres.
I, per acabar, una recomanació molt especial, directament del bagul dels clàssics, El drac mandrós i Sant Jordi, de Kenneth Graham. Aquesta història que explica l'amistat entre un drac i un nen va ser publicada per primera vegada l'any 1898 dins d'un recull de contes del mateix autor del clàssic El vent entre els salzes. Humor anglès en aquest relat, el qual és un cant a l'amistat, al diàleg i a la convivència, amb la complicitat d'unes il·lustracions elegants i molt ben aconseguides, una versió diferent del nostre Sant Jordi. I ara passarem a la col·lecció, la secció de llibres locals de Va de Llibres.
Va de Llibres!
Benvinguts un cop més a aquesta secció en què fem un repàs a alguns dels llibres de temàtica local que de vegades es coneixen poc i que des del nostre punt de vista són de col·lecció. Tots els llibres de què parlem tenen en comú que formen part de la col·lecció local de la Biblioteca de Falset i que allí es poden consultar, mirar o llegir. Avui comencem amb el llibre Els feliços anys 20, Memòries d'un militant obrer 1918-1926, d'Albert Pérez Baró, editat l'any 1974. Albert Pérez Baró no és un qualsevol, sinó que ja durant la Guerra Civil va formar part del Consell d'Economia de Catalunya i fruit d'aquest treball és el seu llibre 30 mesos de col·lectivisme a Catalunya. La qüestió, però, és que el volum inclou un capítol titulat Vacances al Castell de Falset. I a aquestes vacances cal que li posem moltíssimes cometes, perquè es tracta ni més ni menys que dels mesos que Albert Pérez Baró va passar empresonat al Castell de Falset per la seva militància política entre l'any 1921 i 1922. Pérez Baró es troba a una presó deixadíssima i la seva crònica ens permet fer-nos una bona idea de quina era la vida carcellària Falset en aquells anys de forta repressió política, quan el pistolerisme de la patronal imposava l'ordre a Barcelona. Però el llibre és també una crònica divertida de la família de personatges que estaven a la presó i que en alguns casos semblen sortits d'una pel·lícula del neorealisme italià. Veiem-ne un fragment. El pati d'una presó, vist a distància, té un cert aire de pati de manicomi. Els homes i els seus fets semblen tenir alguna cosa de normal. Vegeu, si no, aquest pati del castell de Falset a primera hora d'una tarda d'abril. Al centre, allí on la paret ofereix una superfície més llisa i conserva encara gairebé tot l'arrebossat, està ocupat per quatre homes que juguen a pilota. Dos d'ells ja els coneixem, som en Méndez i jo. Els nostres contraris són el Carrasquito i el Sevilla. La pilota, feta de draps de llana amb una ànima de goma i voltada de cuiro, és una obra mestra d'en Guitarra, que està mig ajagut allà prop de la porta. Però el llibre, abans que res, és tot un document. Així ens serveix per entendre quines eren les pressions que els presos polítics rebien, per exemple, en qüestions tan elementals com el credo religiós. Pérez Baró ho explica ben clar quan ens escriu l'alcalde de Falset i el mossèn de l'època en visita als presos per demanar-los si aniran a combregar per Setmana Santa. Bueno, vamos a ver, ¿quién quiere confesar y comulgar? ¿Usted querrá ir, verdad? No, señor, contesta en veu forta. ¿Y usted? Tampoco, digue en Villanueva. ¿Y usted? No, digue sec al Pere Fesol. I així, un a un, anàrem dient tots que no, si ve alguns amb una indecisió evident. A cada negativa el rector canviava de color i ja darrerament es posava les mans al cap mormolant «Oh, quin disgust em doneu, quin disgust!». L'alcalde estava visiblement indignat i llançava interjeccions no gaire catòliques. Finalment, cridant i alçant la vara, exclamà «Sou uns porcs!» i afegí una expressió no gaire acadèmica. Vegem ja la segona recomanació del dia d'avui. Es tracta del llibre 50 anys de conspirador, Memòries político-revolucionàries de Francisco Rispa i Perpinyà. El cert és que el llibre no parla gens de Falset, però el realment curiós és que Francisco Rispa i Perpinyà, tota una personalitat de la Primera República Espanyola al segle XIX, era fill de Falset, on havia nascut al carrer de Dalt. Rispa va exercir de periodista d'allò més combatiu en pro de la República i el liberalisme decimonònic, i el seu ideari el va portar al Congrés dels Diputats, on va ser diputat electe en diverses ocasions. Rispa es distingia més per una altra circumstància força determinat. Era maçó i, de fet, va arribar a ser el gran mestre de la lògia gran d'Oriente Nacional. El llibre ens ajuda també a entendre millor qui era aquest fill de Falset en els 50 anys que van ocupar la seva intensa carrera republicanista. Anys de lluites i enfrontaments com aquest que es recull a la pàgina 29 del llibre. Som en un cafè de Barcelona. Tan pronto nos sirvieron el riquísimo moca que en el café citado servían de ordinario, pedimos al pianista, uno de los mejores mozos que pisaban las calles de la ciudad condal, que tocara el himno de riego. El pianista hizo observaciones corteses a nuestra petición, excusándose, y no fueron por nosotros atendidas, pidiéndole con mayor energía tocar el himno de la libertad constitucional. Vibraron entonces con brío las cuerdas del piano, y el himno esparció sus simpáticos y enardecedores acordes por todos los ámbitos del salón, al propio tiempo que un chist repetido por una parte de la concurrencia paralizaba las manos del pianista. La qüestió és que per l'himne de riego la cosa va acabar en bronca forta i en un dol a mort que havia de tenir el falsetà Francisco Rispa com a protagonista, però que finalment no es va arribar a celebrar per intervenció de l'autoritat militar. I això és tot per avui en aquest espai de col·lecció.
Moltes gràcies, Toni. Tot seguit, les noies del prestatge del racó.
Benvinguts un cop més a la nostra secció. Avui us recomanarem tant llibres com de literatura clàssica com llibres de literatura actual. Els primers que us recomanarem són de literatura clàssica.
Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha, o més ben dit, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, és el llibre més universal que ha pogut existir, ja que gràcies a ell van deixar de fer les famoses novel·les de cavalleries. Don Quijote és un hidalgo que es torna boig per llegir llibres de cavalleries i marxa a veure món, a veure si pot arribar a ser un món cavallero andante. Però com que està boig, confon la realitat i la fantasia. I ataca a qui no ha d'atacar. La gent l'enganya com un xino i ell i el seu estimat Sancho reben més d'una pallissa per això. Don Quijote fa tres sortides, la primera sense Sancho i les altres amb ell. Al final del llibre, Don Quijote torna a ser un home amb seny i corrent... Però Sancho s'ha contagiat de la bogeria del seu amo i abans de morir li diu que els dos han de tornar a buscar més aventures i que són un bon equip. Don Quijote és un llibre que s'hauria de llegir perquè ha de formar part de la història universal. És el llibre que ha estat traduït a més llengües després de la Bíblia.
Tirant lo blanc, Joanot Martorell. Tirant a Anglaterra, la novel·la inicia amb la història del comte Guillem de Baroi, retirat de la vida mundanal per ser encomanat a Déu i reclòs en una ermita. Tirant, camí d'Anglaterra per assistir a les festes de les noces del rei, s'adorm damunt del cavall, el qual s'allunya del seu equip i va parar a l'ermita. Aquí rep consell de l'ermità i un tractat de cavalleria. En partir Tirant per seguir el seu camí, promet a l'ermità passar per allà i explicar-li com havien dut a terme les festes. Dit i fet, de retorn, Tirant i els seus companys passen per l'ermita. Diafebus, cosí de Tirant, fa saber a l'ermita els fets de les armes que havien esdevingut, proclamant a Tirant el millor cavaller de les festes. També li explica com aquest va adquirir un gran prestigi i l'ordre de cavalleria. Tirant a Sicília i a l'illa de Rodes. Tirant i el príncep Felip, en assabentar-se que els genovesos han posat setge a l'illa de Rodes, es dirigeixen cap a l'illa per combatre'ls. Abans, però, fan una estada a Sicília, on Felip s'enamora de Ricomana. Aquesta, sospitant de la beneiteria del príncep, el posa a prova, però sempre està pel mig Tirant, mirant d'esmentar les rocades de Felip. Tirant i Felip es dirigeixen cap a l'illa de Rodes, on aconsegueixen amb èxit la fugida dels enemics. De tornada, Ricomana segueix amb el seu joc i, gràcies a un equívoc, finalment cedeix a casar-se amb Felip. Tirant a l'imperi grec. L'emperador demana ajuda a Tirant per combatre els turcs. Quan arriba a Constantinople, el nombre en capità. Aquí coneix a Carmesina, la filla de l'emperador, de la qual s'enamora bojament i la sedueix. La dida de la princesa, la viuda reposada, consumida per l'enveja, mou-se-li terra perquè aquest amor no sigui possible. Per altra banda, plaer de ma vida fa que el pot perquè els enamorats es vegin secretament.
Tirant, com a bon cavaller, vens els turcs diverses vegades. En tornar de les batalles, Diafebus i Estefania es casen en secret i més endavant es celebren les bodes públicament. A més, a la cort neix un altre amor. Hipòlit s'enamora de l'emperadriu. Tiran, decidit i recuperat de les ferides, s'embarca per tornar al camp de batalla. Molt irat i decebut per les maleses que la viuda reposada li havia explicat sobre la princesa, plaera de ma vida, parla amb Tiran i ho desmenteix. A causa d'una mala marea, la galera naufraga i Tiran i plaer de ma vida salven les seves vides, per separat. Tiran al nord d'Àfrica. El capdillo troba el Tiran després d'haver naufragat i el captiu, i el fa captiu, però l'allibera a la vegada per la seva virtut de cavaller. Tiran, molt agraït, l'ajuda entrant en combat contra els enemics. La reina, atreta per Tiran, li declara el seu amor, però Tiran segueix fidel de l'amor de Carmesina. Estant en aquesta situació, la reina vol seguir el fe del Tiran, el qual li dona el baptisme. Seguidament, molts altres reins segueixen l'exemple de la reina i d'aquesta manera Tiran evangelitza gran quantitat d'infidels. Més endavant, Tiran i Plaer de ma vida es troben i retornen a Constantinoble per defensar-los dels turcs. Abans, però, Plaer de ma vida i Diafebus es casen. Tiran torna a l'imperi grec. La viuda reposada, en saber que Tiran torna, es mata per temor. Tiran aconsegueix respostes de pau per part dels turcs. L'emperador, molt agraït, li dona la mà de la seva filla Carmesina. Però, per desventura, Tiran emmalalteix i mor. L'emperador, en veure tantes lamentacions i molt afectat per la mort de Tiran, també passa a millor vida. Acte seguit, Carmesina, sense poder aguantar tant de dolor causat per la pèrdua del seu pare i del seu estimat, també mor. L'emperadriu es casa amb Hipòlit i aquest, convertit en emperador, fa enterrar els cossos dels enamorats dignament.
La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant és una de les obres més conegudes de la literatura catalana, ja que ha estat editada en més de 60 vegades i ha estat traduïda a 27 llengües diferents. Natàlia Colometa, com li diu un noi, ens explica la seva vida de cap a peus. De la seva vida en podem veure tres etapes. La primera en què li diuen Natàlia, la segona en què li diuen Colometa i la tercera torna a ser la senyora Natàlia. Que només podem arribar a veure quan el llibre ja s'ha acabat. Natàlia és una noia que viu a Barcelona i que porta una vida el més normal possible, fins que va conèixer el seu marit. La guerra li fa passar estralls, molt grossos, i al final recupera una vida normal gràcies a un personatge que surt al principi del llibre i que li donarà tot el que ella sempre ha volgut. És un llibre amb el que molta gent no s'hi pot trobar reflectida, ja que Mercè Rodoreda ha escrit un llibre amb tota la realitat d'aquells moments.
Ara passem als llibres de literatura més actual.
L'Estel del matí, de Jordi Sierra i Fabra, és una novel·la realista que parla del primer amor. La història tracta d'un noi, en Pep, que vol complir el seu somni, arribar a ser un gran dibuixant. El seu pare està a la presó i el company actual de la seva mare és un alcohòlic i pega a la seva mare. I per apartar-se dels problemes familiars durant una estona, se'n va a una discoteca, on coneix a la Beatriu, de la qual s'enamora. Al veure-la unes quantes vegades més, va saber que era de classe alta, i ell era tot el contrari. Però tot i això, van començar a sortir i s'enamoraren. Ningú acceptava la seva relació i van haver de fer front a l'oposició de tothom. Així que decideixen fugir, amb un únic amic, l'Estel del matí, que en despuntar el dia els indica el camí.
El llibre que jo us vull recomanar es diu El diari de Mayang, de Peter Husky. Aquest llibre tracta d'una noia de la Xina rural que escriu un diari al revers d'un calendari de propaganda. La seva vida canvia radicalment quan el seu diari cau en mans d'un grup de periodistes francesos. Aquesta història està basada en fets reals. Aquest llibre m'ha agradat perquè transmet la seva vida quotidiana i la dura infància dels nens de la Xina, els problemes econòmics que té la seva família i la impotència d'haver de deixar l'escola només pel simple fet de ser una noia. Per tot això, us el recomano.
Fins aquí la nostra secció.
Això és tot per avui. Us ha parlat el Toni, l'Anna, la Maria, la Clàudia, l'Alba, l'Anna, jo mateixa, la Montse, amb el suport tècnic de Jordi Borja. Fins al pròxim Va de Llibres. Que tingueu un bon Sant Jordi. I recordeu que La Finestra es pot tornar a sentir els diumenges a les 6 de la tarda al 107.6 de la freqüència modulada. Us deixem amb temes de psicologia, amb Joan Cubells i Montse Rofes.
Va de Llibres!